Carlos Mazón s'aferra al càrrec en una compareixença a les Corts Valencianes amb molts retrets i poca autocrítica. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Dues setmanes i mitja després de la tragèdia provocada per la Dana de finals d'octubre al País Valencià, avui el president del territori, Carlos Mazón, n'ha donat explicacions a les Corts, Joan Bota.
En línia amb l'estratègia desplegada pel PP els últims dies, Mazón ha assumit alguns errors, però ha insistit a endossar el gruix de les responsabilitats als organismes dependents del govern espanyol. Fa pocs minuts a més, ha anunciat una remodelació del seu govern.
Enviat especial a València, Albert Prat.
Carlos Mazón descarta dimitir, però canviarà el Consell per encarar la reconstrucció dels pobles devastats. Per assumir aquesta gestió, crearà una vicepresidència, una macroconselleria, d'on penjaran diverses àrees econòmiques i socials. El president valencià també ha anunciat que desvincularà les carteres de Justícia i Interior per reforçar i revisar el sistema d'emergències de la comunitat.
Un nuevo Consell para la recuperación, que nace con un propósito claro y firme: asegurar la recuperación económica y social de cada rincón de nuestra tierra.
El Partit Popular espanyol no ha anat avui a València a fer costat a Mazón, tot i que, en la mateixa línia que el president valencià, Feijó insisteix a assenyalar Sánchez i el seu equip per la mala gestió, diu, de la Dana. Madrid, Paula Brujats.
Feijó i tota la direcció del PP han seguit a distància la compareixença de Mazón. Ningú ha volgut ser avui a València, però es fan seu el discurs del president valencià. Fons del PP diuen que ha fet certa autocrítica i que ha fet canvis al govern, com li havia demanat Feijó, que avui ha insistit a culpar de la tragèdia el govern espanyol i la ministra Rivera per falta de previsió.
Mentrestant, a Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen la persona que aquest matí ha matat a trets un home en una cafeteria de Montgat, al Maresme. Corresponsal Marta Vallès.
Bon dia. L'home esmorzava a la terrassa del bar assegut en una taula quan li han disparat a boca de canó dos trets. Ha mort a l'acte. Es busca l'autor o autors que han fugit amb moto. La víctima acabava de deixar el seu fill a l'escola, que és a 40 metres d'aquest bar.
I a l'Aragó, tragèdia en una residència d'avis a Villafranca de Ebro. Allà, 10 residents han mort en un incendi aquesta matinada. Unitat mòbil, Estela Bussoms.
També hi ha dos ferits greus que estan hospitalitzats. Les víctimes han mort intoxicades pel fum d'un incendi que ha començat en una habitació cap a les 5 de la matinada. La causa més probable és que l'hagi originat la burilla d'una cigarreta. La resta d'interns, mig centenar entre ancians i també persones amb malalties mentals, s'han traslladat a una altra residència a Osca.
I de tornada a Catalunya, el Departament de Política Lingüística aposta per mesures decidides de defensa del català l'endemà que el CEO va posar dades del retrocés de la llengua.
El conseller Francesc Xavier Vila, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, reclama això tant als parlants habituals com als que, sense tenir el català com a primera llengua, el saben.
De vegades, la gent que sap el català no l'utilitza perquè la persona del davant, doncs, no correspon amb els estereotips del que és la catalanitat tradicional. Hem de trencar aquest estereotip i hem de ser més proactius. També necessitem que la gent, els nous parlants de català, es facin seva la causa.
I als Estats Units, nova proposta polèmica de Donald Trump pel seu futur govern. Ni més ni menys que Robert Francis Kennedy Jr. És nebot de l'expresident Kennedy, de JFK, i és reconegut militant antivacunes i s'encarregarà de la cartera de sanitat. Washington, Francesc Garriga.
Per bé que ha esperat, molts ciutadans es posen les mans al cap amb aquest nomenament. Kennedy ha arribat a dir que les vacunes causen autisme, que la Covid va ser creada per atacar tothom menys jueus i xinesos, o que la contaminació de l'aigua de l'aixeta causa disfòria de gènere. La seva influent família el repudia pel seu suport continuat a teories de la conspiració.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Centrats en dos esdeveniments d'aquest cap de setmana.
El primer, el Barça-Madrid de la Lliga F de demà. Sentirem una entrevista amb Clàudia Pina, una de les jugadores blaugranes més en forma dels últims partits. I amb el Damià Aguilar anirem fins al circuit de Catalunya, on aquest cap de setmana es tanca el Mundial de MotoGP. Pecco Bagnaia i Jorge Martínez juguen el títol i la recaptació del Gran Premi es destina als afectats per la Dana al País Valencià.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara hi ha 5 quilòmetres de cua a la P7 de Mollet del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda, direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat mentre actuen els Mossos d'Esquadra. Provoca aturades també en direcció Girona a la P7 i la B30 a l'altura de Cerdanyola. Destaquem també les cues a l'autovia A2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà en direcció Barcelona per un accident. La C58 a Montcada al Nus a Trinitat en direcció d'entrada. La B20 la Pota Nord entre a l'altura de Santa Coloma i fins al Nus. I la C59 de Santa Perpètua a Mollet en direcció sud. També les rondes de Barcelona a diversos trams en tots dos sentits.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Som a les portes del cap de setmana, després d'una setmana passada per aigua, amb danes, amb pluges, amb tempestes. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tot això és història, no?
Sí, sí, queda ja totalment aparcat. Avui i demà el País Valencià pot caure algun ruixadet d'unes 5 litres, però vaja, estem lluny de cap situació d'aiguats. I a Catalunya, tot i alguns núvols baixos, i aquesta matinada, matí d'hora, ha caigut alguna gota a l'Ebre d'una 4 litres, per exemple, als ports o també al Canà, no preveiem pluja els propers dies, núvols baixos, o tot matinada, matí d'hora, tant dissabte com diumenge. Dissabte se n'hi esqueixant durant la tarda amb més clarianes, i diumenge gran part dels núvols baixos marxaran amb més sol i puja la temperatura. Per tant, valors de 20, 22, 23 són probables. Un ambient, almenys unes horetes al migdia, gairebé primaveral. I destaquem que a mesura que vagi sortint el sol, diumenge sobretot, també puja la temperatura al Pirineu, hi haurà més inversió tèrmica i segurament hi haurà més boires. Les boires de Lleida podrien durar fins passat el migdia. Potser diumenge s'aixequen 2 o 3 hores, però, clar, el sol ja és molt baix i això farà que la temperatura quedi per sota de 10 o 12 de màxima en aquests sectors de Lleida, Catalunya Central o el Prepirineu. A la resta, cap de setmana tranquil i amb aquesta pujada de temperatures que notarem més a la costa i al Pirineu, no pas a Lleida o a la Catalunya Central.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president valencià Carlos Mazón fia el seu futur a una remodelació a fons del seu govern per afrontar la recuperació econòmica després de la dana. En una compareixença molt esperada, de més de 2 hores davant les Corts Valencianes, Mazón ha admès errors en la gestió dels aiguats, però ha carregat les culpes principals al govern espanyol, a qui acusa de no donar avisos prou clars. Enviats especials a les Corts Valencianes, David Mendoza, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Els plans immediats de Carlos Mazón no passen per la dimissió i surt al pas d'aquesta crisi fent una remodelació del seu govern. El president valencià acaba d'anunciar els canvis al final de la seva intervenció, una macroconselleria per coordinar la reconstrucció de la zona zero i per primera vegada en aquesta comunitat separa els departaments d'Interior i Justícia.
Una estructura de gobierno renovada. Un Consell de la Recuperación que contará con una nueva vicepresidencia y Conselleria para la Recuperación Económica y Social.
Anunci que ha deixat caure després de 2 hores i mitja d'intervenció inicial. Ha demanat disculpes, però s'ha defensat dient que la Generalitat va actuar amb les informacions que anava rebent. S'ha dit de sobre bona part de les culpes i ha acusat el ministeri de Teresa Rivera.
Hay quien encuentra alguna utilidad en parapetarse tras una trinchera de interpretaciones competenciales. No voy a ser yo. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien.
El president Mazón ha apuntat directament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha acusat de desídia aquest organisme que depèn de l'Estat per haver avisat que el barranc de Pollo estava creixent de forma inesperada amb un simple correu electrònic i quan ja no hi havia res a fer. Ha carregat contra el seu responsable, que assegura no en va dir res a la reunió d'aquella tarda.
1,7 millones de botellas de un litro por segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada.
Una acusació que des de la Confederació han vingut desmentint aquests últims dies i que asseguren que al llarg del dia van enviar gairebé 200 alertes al correu de la Generalitat.
Albert, Mazón també ha justificat que enviessin la primera alerta als telèfons mòbils quan molts pobles ja estaven inundats. I a més ha culpat el trànsit d'arribar 2 hores tard a la reunió del Centre de Coordinació d'Emergència quan ja hi havia molts pobles inundats.
Sí, diu que si no van enviar l'alerta fins a 8:45 és perquè en aquell moment estava en risc la presa de Buseo i, segons Mazón, els protocols de la Generalitat Valenciana només contemplen avisos als mòbils per casos com aquest, sobre preses. També s'ha defensat de les crítiques per haver arribat tard a la reunió.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo.
Ara mateix descansa a l'hemicicle aquí a les Corts Valencianes, una aturada que reprendrà d'aquí a uns instants amb la intervenció dels grups de l'oposició després d'aquesta intervenció inicial de 2 hores i mitja del president Mazón.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a sentir més explicacions de Mazón i també aquestes primeres rèpliques que ja s'hauran sentit dels primers grups que prendran la paraula a les Corts Valencianes. Mentrestant, doncs, Mazón ha fet cas del guió marcat per la direcció estatal del Partit Popular. Alberto Núñez Feijó li havia demanat que avui fes autocrítica i que forcés algunes dimissions, però sobretot que desviés les responsabilitats i les culpes cap al govern espanyol. I, efectivament, això és el que ha fet el president valencià. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ningú de la direcció del Partit Popular espanyol ha viatjat fins a València per fer costat a Mazón, però com han rebut les seves explicacions?
Sí, el PP manté les distàncies amb Mazón per evitar que els esquitxi la seva gestió, però de moment estan satisfets amb les explicacions que ha donat fins ara. Feijó ja ha assumit que Mazón no dimitirà per ara i fons de Gènova celebren que hagi sortit avui a apuntalar l'estratègia del PP d'anar contra el govern de Pedro Sánchez. Aquest matí, Feijó, des de Galícia, admetia errors de Mazón, però tornava a carregar el gruix de les culpes a l'Estat.
Y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy, hay aciertos y hay errores. Ha habido buenas y malas intenciones. Escuchando al gobierno central, que es el único que puede cortar una autovía y que no las cortó, nos lleva a reflexionar sobre la irresponsabilidad de algunos responsables públicos en nuestro país.
La compareixença de Mazón ha indignat la Moncloa, que nega cap responsabilitat del govern espanyol o de l'EMET o de la Confederació Hidrogràfica, i acaba de reaccionar la ministra Diana Morán, que és també líder del Partit Socialista Valencià, i ha acusat Carlos Mazón d'haver mentit.
Un president que no atendió las alertas, que no priorizó nuestra seguridad, que no advirtió del peligro y que cuando ya era tarde se escondió detrás de la mentira.
El govern espanyol critica que Mazón continua repartint culpes sense assumir la seva responsabilitat.
I el Ministeri de Treball ha advertit a la Generalitat Valenciana que no pot donar salconduits a les empreses perquè els seus treballadors vagin a la feina i investigarà les que ho han demanat. El govern de Mazón ha emès centenars de documents, sobretot a supermercats, per tal que els empleats es puguin desplaçar i fer repartiments en qualsevol circumstància. Pilar García.
El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez, ha deixat clar que la norma que garanteix la seguretat dels treballadors està per sobre de tot i creu que la Generalitat Valenciana està posant en perill els ciutadans.
Las indicaciones que establece la norma preventiva no se pueden ver comprometidas por ningún salvoconducto. No hay salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras.
Assegura que la Inspecció de Treball investigarà si aquests supermercats amb salconduits estan vulnerant els drets laborals. De moment, ha obert 80 expedients a empreses per no respectar la seguretat dels seus empleats. En paral·lel, prop de 2.000 empreses del País Valencià afectades per la Dana s'han acollit al sistema d'acomiadaments temporals, els ERTOs, per força major, i donen cobertura a 16.000 treballadors.
Deixem els efectes de la Dana i també l'assumpció de responsabilitats i les crítiques del president Mazón i tornarem a la segona hora de Catalunya Migdia, perquè a Catalunya els Mossos busquen l'autor dels trets que ha matat aquest matí un home en una cafeteria amb un gat, al Maresme. L'homicida ha fugit en una moto després de disparar. L'objectiu, l'operatiu policial, que s'ha engegat poc després del crim, ha causat retencions en aquesta àrea del Maresme. Montgat, Marta Vallès.
Bon dia. L'home esmorzava sol a la terrassa d'un bar, assegut en una taula, quan l'han assassinat 1 o 2 trets a boca de canó pel clatell, que l'han deixat mort a la mateixa cadira. Això ha passat a la ronda 8 de març de Montgat, a només 40 metres de l'escola privada Hamelin, on havia deixat el seu fill. Immediatament s'han activat els serveis d'emergències i el desplegament policial. Així ho explica un portaveu dels Mossos.
Aquest matí s'ha produït la mort d'una persona per l'arma de foc. En aquell moment ja s'han activat serveis policials i serveis sanitaris. La primera patrulla en arribar ha sigut de policia local. Les nostres patrulles també de Mossos arribaven ràpid i hem reservat ja el lloc. He fet un dispositiu de seguretat per allà a l'espai on s'havia produït aquest fet. Hem activat un dispositiu gàbia. S'han activat també serveis sanitaris del SEM, de suport psicològic.
Atenció psicològica, perquè en aquell moment hi havia altres persones esmorzant a la terrassa al voltant de les 9 del matí i els mateixos treballadors que ho han vist tot. L'autor o autors del crim han fugit en moto i l'operació Gàbia ha causat algunes retencions a la zona. Una grua ha retirat el vehicle de la víctima, un cotxe de gran cilindrada que tenia aparcat just davant del bar. Fins aquí també han vingut alguns familiars.
I l'incendi en una residència a Villafranca de Ebro, a tocar de Saragossa, ha provocat 10 morts i 2 ferits greus i el podria haver ocasionat la burilla d'una cigarreta. Aquesta és una de les hipòtesis que s'investiga mentre ja ha començat el trasllat de la resta d'interns. A Villafranca de Ebro hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, les víctimes han mort intoxicades pel fum.
Bon dia, sí, un fum que s'ha estès per una de les ales de l'edifici cap a les 5 de la matinada. En aquell moment hi havia prop de 70 interns i les dues treballadores del torn de nit. Estem parlant d'una residència amb doble funció, de geriàtric i també per a persones adultes amb malalties mentals, que serien la majoria de les víctimes. La causa més probable del foc, que ha començat en una habitació, l'ha explicada Paquita Morata, la gerent de l'Associació Aragonesa per a la Dependència, que ha comparegut acompanyada de la directora del centre.
Es algo que ha sucedido de noche. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
Tothom ha coincidit que els protocols han funcionat i s'ha destacat sobretot la ràpida actuació de les treballadores. Jorge Azcón és el president d'Aragó.
En el momento en el que las alarmas han sonado, han sido las señoras de las residencias las que se han preocupado de sacar a los residentes, de levantar a los residentes, personas mayores que además, como todos ustedes saben, en esa residencia tienen problemas de salud mental, lo cual todavía ha hecho que el trabajo fuera más complicado.
Els residents que han sortit il·lesos del foc ja els han començat a traslladar a una residència nova d'Osca, on també s'hi destinarà tot el personal perquè els continuï atenent. Demà serà dia de dol a l'Aragó.
Passant gairebé 2 minuts d'un quart, una pausa i de seguida continuem.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3,5 metres, gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta en les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Viu les setmanes Black més acolorides a MediaMark amb un portàtil Asus Copilot amb intel·ligència artificial i processador Snapdragon X Plus per 899 euros. MediaMark, ho has de viure.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Maruja Torres, David Bustamante, Eva Soriano. I celebrem 20 anys de Porca Misèria a Col·lapse, dissabte a la nit.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que les dades de l'últim baròmetre del CEO sobre el català avalen que es prenguin mesures decidides per revertir el poc ús de la llengua. L'enquesta indica, ho vam explicar ahir, que l'ús social del català no arriba al 50% i que el 62% dels enquestats està d'acord que s'actuï per protegir la llengua i la cultura catalana, Montse Camps.
Sí, per això diu que cal tirar endavant accions.
És el 62% i només el 15% de la població no hi està d'acord. Allò obert també diu, no, jo estic en contra. Per tant, en aquest marc de situació complexa i delicada, s'han de prendre mesures i, de fet, el govern n'està prenent. Jo recordo que per primera vegada a la història disposem d'una conselleria de política lingüística. Estem treballant per culminar el Pacte Nacional per la Llengua.
Pel conseller, revertir les males dades és responsabilitat de tothom.
De vegades, la gent que sap el català no l'utilitza perquè la persona del davant doncs, no correspon amb els estereotips del que és la catalanitat tradicional, com si encara visquéssim al segle XIX. Hem de trencar aquest estereotip i hem de ser més proactius. També necessitem que la gent, els nous parlants de català, els que l'han après i no el tenen com a primera llengua, es facin seva la causa.
Vila també creu que les xifres, que diuen que el 62% de catalanoparlants prefereixen canviar el castellà per evitar problemes, desmenteixen els discursos de persecució del castellà.
Doncs el conseller Vila també ha afirmat en aquesta mateixa entrevista al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat no es planteja ara per ara abandonar la xarxa social X. Assegura que ni tan sols s'ha generat un debat intern sobre aquesta qüestió, Marc Garriga.
Ho ha dit en resposta al fet que l'Institut Ramon Llull sí que ha fet aquest pas. Vila alega que aquesta institució no depèn de la Generalitat, però el cert és que sí que forma part del consorci que la regeix. La decisió ha generat una forta polèmica per part de molts usuaris de la xarxa social, com ara l'expresident Carles Puigdemont, que critiquen que una entitat que ha de vetllar per la cultura i la llengua catalanes perdi aquesta plataforma de difusió. La decisió de marxar d'X s'emmarca en una onada de rebuig a les fake news i la desinformació que precisament està centrant el Congrés Internacional de la Ràdio que se celebra avui a Barcelona. L'ha inaugurat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Davant una onada de falsedats i desinformació, bon periodisme. Davant el soroll que ens confon i ens divideix, bon periodisme. Davant la manipulació i la tergiversació, bon periodisme.
Per la seva banda, Reporters Sense Fronteres reclama que les autoritats públiques regulin aquestes plataformes a les quals s'hauria d'obligar, diuen, a observar la neutralitat política, ideològica i econòmica. De fet, l'ONG acaba de denunciar X a França per difamació i propagació de notícies falses.
I mentrestant, Junts per Catalunya no negociarà els pressupostos de l'any que ve amb el govern de Salvador Illa. El partit de Carles Puigdemont ha sortit de la primera reunió amb la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, assegurant que no hi haurà cap més trobada. Barcelona, Martí Ferrero.
Bon dia. Primera i última reunió de pressupostos entre el govern i Junts. Els juntaires asseguren que la reunió no ha servit ni per posar damunt la taula els seus plantejaments de rebaixar la pressió fiscal i que el govern s'ha limitat a exposar-los al marc de sostre de despesa amb què treballa. A la vista de tot plegat, els juntaires donen per trencats els contactes. Estan convençuts que l'executiu té molt avançats els comptes amb Esquerra i els comuns i veuen inútil continuar parlant-ne. Mònica Sales, cap dels negociadors de Junts, conclou que Salvador Illa és un president atrapat pels seus acords d'investidura.
Considerem que obrir una negociació per als pressupostos del 2025 amb el govern no val la pena, no té cap sentit i, per tant, aquest és el posicionament que fa Junts ara al sortir d'aquesta reunió.
Junts ha tornat a retreure el govern falta d'ambició per no implicar-se en la reclamació al govern espanyol d'un increment del sostre de dèficit per Catalunya i pel traspàs de les competències en immigració.
I finalment seran tres les candidatures que optaran a dirigir Esquerra Republicana en la votació que s'ha de fer el dia 30 d'aquest mes de novembre. La candidatura que representava el col·lectiu intern 1er d'octubre no ha aconseguit els avals necessaris per tal de ser proclamada. Seu d'Esquerra, Jordi Corbalán.
Nova Esquerra Nacional, la candidatura que encapçalen Xavier Godàs i Alba Camps, ha aconseguit 1.500 avals de la militància, un miler menys que Oriol Junqueras, que ha presidit el partit els últims 13 anys. Fonts de la candidatura, que ha rebut el suport públic de Marta Rovira i Pere Aragonès, ho consideren un èxit tenint en compte que els han reunit en poques setmanes i que la candidatura està encapçalada per cares menys conegudes. També estan convençuts que la votació del dia 30 obtindran més vots que els avals aconseguits. Foc Nou, la candidatura que encapçalen Helena Solà i Alfred Bosch, ha registrat aquest migdia mig miler d'avals.
Aquí tenim mig miler d'avals valents i valentes que han apostat per Foc Nou. I això vol dir el canvi. Han de triar entre Foc Nou o els de sempre. Han de triar entre la independència o els de sempre. Han de triar entre la porqueria que hem vist o Foc Nou.
Recuperem Esquerra no ha aconseguit recollir els poc més de 400 avals requerits. No donaran suport a cap altra de les candidatures i criden a la militància a abstenir-se. Demà es confirmarà oficialment el nombre d'avals de les tres candidatures que han passat el tall i que, per tant, podran començar a fer campanya, tot i que els candidats ja fa temps que mantenen una activitat intensa. La meitat dels militants d'Esquerra no ha avalat cap candidatura.
El Tribunal Suprem confirma la condemna a Luis Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular, per les reformes a la seu del partit al carrer Gènova de Madrid, però li rebaixa la pena de presó de 2 anys a 8 mesos. El tribunal ha ratificat la condemna al PP com a responsable civil subsidiari. Madrid, Àngels Lafuente.
Amb aquesta decisió, el Suprem confirma de manera substancial la sentència dictada per l'Audiència Nacional en el cas de les obres de la seu del partit que es van pagar amb diner negre. La reducció de les penes de presó no venen per l'absolució de Bárcenas pel delicte de falsedat documental, sinó per les dilacions indegudes en el procés. Des que es va acabar la investigació, van passar 5 anys abans no va anar a judici. Tot plegat representa una rebaixa de penes de presó per a Bárcenas de 2 anys a 8 mesos. Dit això, des del mes de març, l'extresorer del PP només havia d'anar a dormir a la presó i a partir de setembre està en llibertat complint la pena en el seu domicili amb una pulsera de control telemàtic. L'alt tribunal avala la condemna a l'extresorer del PP pel delicte de frau fiscal, li manté la multa de 180.000 euros i referma la condemna al PP com a responsable civil subsidiari. El Suprem també confirma que Bárcenas no pot ser condemnat en aquesta causa per apropiació indeguda perquè ja ho ha estat en altres processos.
Un antivacunes, difusor de notícies falses i partidari de retallades de personal dirigirà la sanitat dels Estats Units. Es tracta de Robert Francis Kennedy Jr., nebot de l'expresident assassinat, una nova designació controvertida de Donald Trump per l'equip que l'acompanyarà a la Casa Blanca. Una gran ment, segons Trump, que tornarà a fer Amèrica saludable. Les accions de les grans farmacèutiques han caigut almenys un 2%. Washington, Francesc Garriga.
Nebot del president John Fitzgerald Kennedy, Bobby Kennedy, conegut també com a RFK Jr., estarà al capdavant de la sanitat del país. Els últims anys s'ha fet famós per ser un ferotge activista antivacunes, assegurant que no n'hi ha cap que sigui segura i advertint que a partir d'ara deixaran d'estar recomanades per la població. No les vol prohibir, però tampoc recomanar. Assegura que els governs i els mitjans han fet una conxorxa per amagar que les vacunes causen autisme. A més, també va mantenir que el virus de la Covid-19 s'havia generat en un laboratori amb la missió de fer mal a tothom, menys els xinesos i els jueus. D'altres opinions polèmiques de Bobby Kennedy són, per exemple, que la contaminació de l'aigua pot provocar disfòria de gènere en els infants. La seva vida personal també ha estat polèmica. Ha admès haver deixat el cadàver d'un os a Central Park, a Nova York, o la història explicada per la seva filla, que va comentar que el seu pare va tallar amb una serra el cap d'una balena morta i se'l van endur al sostre del cotxe, omplint de líquid procedent de la balena les finestres del vehicle en marxa. La família Kennedy s'ha apartat d'ell i pràcticament tots els seus germans, nebots i fills l'han criticat per les seves posicions públiques.
El president xinès Xi Jinping ha inaugurat un megaport al centre del Perú amb 15 molls que ha finançat amb una inversió d'uns 3.300 milions d'euros. L'esdeveniment, que evidencia la influència creixent de la Xina a Llatinoamèrica, arriba hores abans que comenci a Lima la cimera de líders de la regió Àsia-Pacífic, on Xi Jinping es trobarà amb el seu homòleg nord-americà Joe Biden 2 mesos abans que cedeixi el poder a Donald Trump. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El president xinès Xi Jinping ha inaugurat aquesta matinada, juntament amb la seva homòloga peruana Dina Boluarte, el port de Chancay, que ha finançat Pequín. A uns 80 quilòmetres al nord de la capital peruana, Chancay permetrà escurçar el temps que triguen les mercaderies d'Amèrica Llatina en arribar als ports de la Xina a través del Pacífic. Sentim Mario de las Casas, el representant al Perú de Costco, el transitari nacional xinès que administrarà el port.
Xina ve con mucho interés lo que significa posicionarse en el Perú y al costado de la novena economía del mundo, que es Brasil, que es el principal abastecedor de soya de l'Àsia.
Hi ha efectes indesitjats, en particular l'endeutament, però el port de Chancay és la visualització de com Pequín, a partir de préstecs i inversions dins del que anomena la nova ruta de la seda, està guanyant influència al sud global, les economies emergents, i ho fa en detriment de la Unió Europea i dels Estats Units. Necessitat o desitjós d'inversions, el sud global subministra a la Xina totes les matèries primeres i les mercaderies que necessita per erigir-se en la primera potència mundial.
Els càmpings en zones inundables al Pirineu, que són una quinzena, busquen fórmules per evitar els trasllats o els tancaments que planteja la Generalitat, una proposta que rebutgen del tot. Sort, Pau Rovira.
Exacte, volien sistemes d'avís a les capçaleres dels rius i també murs de contenció per guanyar seguretat. Unes obres que volien fer des de fa temps, tal com explica la presidenta de l'Associació de Càmpings de Muntanya, Montserrat Arnau.
Ja fa molts anys que ja estan treballant això, perquè Càmpings de Lleida i així han ficat sensors als rius, han fet moltes coses. cases, han fet muros, han fet coses, i ha sigut l'administració que els hi ha parat sempre.
Ara sembla, però, que hi ha un canvi de parer. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
És evident que el principal és la vida de les persones i la seguretat d'aquestes persones. Però també és cert que si trobem mesures que es permetin preveure la possibilitat que es produeixi una inundació, doncs això pot fer possible que alguns d'aquests càmpings, evidentment, continuïn oberts. I la Diputació, doncs, assumirà el cost que pugui costar fer aquest tipus d'actuació.
Una decisió que ha estat celebrada pel sector, tal i com reconeix el Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
Trobem una molt bona notícia que s'hagi trobat finançament. Cal pensar que aquestes eines serviran per tota la població que es troba en zones inundables, ja siguin càmpings, altres activitats o poblacions prop de les lleres del riu.
I pel que fa a la Vall d'Aran, segons han confirmat fonts de l'ACA, la informació sobre risc d'inundació dels càmpings es basa en dades del 2014 i encara es treballa per actualitzar-les.
Mentrestant, a la Costa Brava, a la població de Blanes, hi ha 10 càmpings que estan en zona inundable. N'hi ha a tocar del mar i també a prop de la Tordera, però alguns ja tenen plans d'autoprotecció, amb els quals reben alertes en cas de desbordament. Girona, Laia Claret.
Són els que formen part de l'Associació de Càmpings a tocar del riu Tordera, tant de Blanes com de Malgrat, que tenen un sistema d'alertes des de l'any 2017. Es va començar a finançar amb fons europeus i recull diverses dades per avisar en cas d'aiguats. Josep Ametller, gerent del càmping Bellaterra, especifica que hi ha dispositius pel cabal.
Comprar alguns sensors, que van fer un de tots, i fer-los instal·lar. I el manteniment. Tordera amunt. L'acaba dir, vull un aquí...
Josep Lluís Pugui, responsable de Protecció Civil de Blanes, detalla com funciona.
Cada càmping, dins d'aquests valors, i els hi donarà una feina a fer. Quan el nivell sigui més alt, probablement amb tot sí que coincidiran que serà l'evacuació del càmping.
Ametller també insisteix que la desembocadura de la Tordera és una llacuna i que en cas d'inundació no seria similar al País Valencià.
Hi ha molts quilòmetres de planer, doncs, bueno, pujaria el nivell de l'aigua una miqueta, però l'aigua no correria, no hi ha dos nivells.
Als anys 70, Blanes va patir inundacions als carrers per sota de la riera, però posteriorment es va canalitzar. L'últim temporal fort que van tenir va ser el Glòria a finals del gener del 2020 i Blanes no va patir inundacions greus.
El casc serà obligatori pels conductors de patinets de Barcelona. En cap cas podran circular per la vorera i hauran d'incorporar elements de seguretat com ara llums de posició o de frenada. Són algunes de les novetats de la nova ordenança de circulació que substitueix la vigent, que és del 2017, i que s'aprovarà aquest mes de novembre al ple municipal. Ajuntament, Miquel Jarque.
Tots els patinets, a més, tindran noves limitacions de velocitat en una normativa específica inclosa a l'ordenança. Laia Bonet és tinenta d'alcalde de Mobilitat.
Un BMP no pot anar per una calçada de 50 km hora. En els carrers amb velocitat 30, un BMP pot anar per la calçada, però no pot superar els 25 km hora. En els carrers bici només podran fer-ho també amb un límit de 25 km hora, i si el carril bici és amb vorera, o bé és un carrer de plataforma única, amb 10 km hora com a màxim.
Pel que fa a les motos, no podran aparcar en entorns hospitalaris i entorns escolars. La nova ordenança podria entrar en vigor poques setmanes després de l'aprovació al ple de novembre. El govern dona per fet que rebrà el suport d'Esquerra i Comuns i que es podrà obrir pas, però no tindrà el suport de Junts, que la considera poc ambiciosa i que demanava que el casc fos també obligatori per les bicicletes i que els patinets estiguessin matriculats.
La central nuclear Vandellòs 2, al Baix Camp, haurà d'aplicar més mesures de reforç per resistir a grans terratrèmols. Un nou estudi fet en totes les centrals nuclears a Espanya la identifica com la única que haurà de revisar mesures després de reavaluar la proximitat a la falla del Camp. Tarragona, Manel Sastre.
Vandellòs 2 està fent un informe complementari per identificar l'impacte que tindria a la planta un gran sisme com el que estableix aquest nou estudi. El punt diferencial ha estat la proximitat a la falla tectònica del Camp. La nova metodologia i tecnologia utilitzades han fet elevar el risc potencial, segons explica Alberto García, tècnic de l'àrea de ciències de la Terra del Consell de Seguretat Nuclear.
Especialmente por su cercanía a la franja de la falla del Camp. Para el caso de Vandellòs 2, se va a realizar un estudio más pormenorizado de los sistemas y componentes que compone la central y cómo responden a las solicitaciones sísmicas obtenidas en los nuevos estudios, alcanzando escenarios de hasta 0,6 Gs.
Les tres centrals catalanes ja van invertir 100 milions d'euros per reforçar les instal·lacions davant grans terratrèmols després de l'accident de Fukushima, al Japó. Es van preparar per acceleracions de les zones sísmiques al terreny de 0,3 G, però ara aquest estudi preveu escenaris molt més severs. Vandellòs és l'única central de l'Estat que ha de revisar els seus sistemes, tot i que la probabilitat que passin aquests terratrèmols és molt baixa. Un cada 14.000 anys i la central s'ha de clausurar el 2035.
Passant gairebé 4 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Ocasió d'ús.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passant 5 minuts de dos quarts, la cultura la comencem anant al cinema.
Roma m'ho ha pres tot. Però obtindré la meva venjança.
Avui arriba als cinemes això que sentim. És la segona part de Gladiator, que, a més, s'estrena, ho sentíem, en català. És l'estrena destacada de la setmana, juntament amb la producció catalana Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, Marc Garriga.
Pol Mescal, l'actor d'After Sun i la sèrie Normal People, interpreta el fill del personatge de Russell Crowe a la primera part i segueix el seu mateix camí fins a l'arena del Coliseu, on lluitarà per alliberar la ciutat de Roma de la tirania dels emperadors. Dirigeix el mateix Ridley Scott, que també compta amb Denzel Washington, favorit ja l'Oscar de millor actor secundari pel seu paper en aquest film. Polvo Serán és una nova història sobre l'acompanyament en la mort, però rodada d'una manera molt diferent. Espiga de plata a la Seminci, seleccionada al Festival de Toronto, està protagonitzada per Ángela Molina i compta amb la col·laboració de la companyia de dansa La Veronal i la cantant Maria Arnal. Completen les novetats a la cartellera la cinta de terror Nunca te sueltes, el drama basc Los últimos románticos, la guanyadora de l'últim Festival de Sitges, El baño del diablo, i la cinta d'animació francesa Lola i el piano trencaclosques, per als més petits i en català.
I d'estrenes de cinema a estrenes de música. Sopa de Cabra publica avui Ànima, un disc amb 20 temes que compta amb la col·laboració d'un artista diferent a cadascun d'ells. Precisament, el grup ha passat avui pel programa Els Experts d'ICAT.
Gerard Quintana ha dit que no han sentit pressió a l'hora de fer-lo.
Hi ha un clic, hi ha un moment en el que entens que la música no és competir i és compartir. I quan fas aquest clic, no passa res. O sigui, no has ni de competir contra tu mateix, ni competir amb els altres. L'expressió d'aquest disc tan obert, fins i tot en la composició compartida, amb les lletres, en alguns casos compartides, té aquest punt.
Entre els artistes convidats hi ha Clara Peia, Sidoní, Triquell o Santi Balmes. Dimarts vinent començaran la gira de presentació al Palau de la Música. També publiquen nou disc avui Shawn Mendes, Gwen Stefani, Rau Alejandro, Linkin Park o els mallorquins Coma Negra. Per la seva banda, Sílvia Pérez Cruz s'ha emportat un premi als Grammy Llatins, el de millor videoclip curt. El guardó més important que optava, el de millor cançó, se l'ha endut Jorge Drexler, que ha estat un dels triomfadors de la gala, juntament amb Juan Luis Guerra, Niña Pastori o Karol G.
El cinema, les arts escèniques o la música clàssica no es recuperen de la crisi de la pandèmia. L'únic sector que sí que s'ha refet del tot és el de la música popular. Així ho conclou l'últim anuari de la Societat General d'Autors i Editors sobre el consum cultural al llarg de l'any 2023, Montse Mas.
Tot i que les xifres d'oferta, assistència i recaptació creixen respecte a l'any anterior, encara queda molt públic per recuperar. En teatre, un 35%, en música clàssica, un 27%, i en cinema, un 26%. Les causes, la por als espais tancats, que per persisteix en algunes edats, sumat a les plataformes de streaming, en el cas del cinema, i en menor mesura, la pujada de preus. Així ho assegura el director general de la Fundació SGAE, Rubén Gutiérrez.
Cualquier movimiento malo de la economía afecta a todo, pero tendemos a pensar que tiene que ver más, ¿no?, de público con edad más elevada, de tener miedo a volver a estos espacios, porque un sitio donde las entradas han subido de manera significativa, música popular en vivo, bueno, la cosa va com un tiro.
El sector dels videojocs és l'únic que va sortir indemne de la pandèmia i creix exponencialment des de fa 10 anys, sobretot en el mercat digital.
La presència de dones en els equips artístics de teatre continua sent molt inferior a la dels seus companys homes. Tot i que en els últims anys s'han incorporat més dones en àmbits com ara el vestuari o la distribució, la paritat encara queda lluny, Marta Vives.
Un dels símptomes més evidents el trobem en les nominacions dels premis teatrals, on els homes segueixen ocupant bona part de les candidatures. La dramaturga Marta Aran en té clars els motius.
En els jurats dels premis jo he participat en diversos jurats i realment el número d'homes i de dones és com com diferent.
Només en vestuari, per exemple, la presència femenina està equiparada. Això sí, que cada vegada hi hagi més directores i dramaturgues a l'escena teatral té un efecte directe en l'augment d'equips artístics femenins, com explica la figurinista Nídia Tussat.
Rodejar-se de dones, on estem fent una feina on preval l'emoció, crec que les dones ho sabem fer millor.
L'escenògrafa i dissenyadora de llums Mireia Cintes afegeix que les dones se'ls exigeix més que els seus col·legues.
Deixeu-nos crear i equivocar-nos i provar.
Per tant, dia a la igualtat, les professionals diuen que encara és important que hi hagi discriminació positiva, però són optimistes respecte al futur.
Un assaig històric sobre Enric Pérez Farràs, que va ser el cap dels Mossos d'Esquadra durant el govern de Francesc Macià, és el guanyador del Premi Josep Vallverdú, que s'entrega aquesta tarda a Lleida. Noelia Casellas, l'autor de l'obra, és el periodista i polític banyolí Pere Bosch.
Sí, amb una obra que es titula El soldat lleial i que gira entorn de la figura d'un personatge, lleidatà, per cert, que va ser clau durant els anys 30, com ha volgut destacar l'autor.
El 14 d'abril de 31, la persona que acompanya Lluís Companys a prendre possessió del govern civil és Pérez Farràs. La persona que el 19 de juliol, quan hi ha l'aixecament militar, és l'encarregat de detenir el cap de l'aixecament, Manuel Godet, és Pérez Farràs i és la persona que el condueix en presència de Lluís Companys.
I en poesia, el Premi Màrius Torres l'ha guanyat el periodista balaguerí Carles Maria Sanuí amb l'obra Les despulles, que repassa temes transcendents com l'amor, la solitud i la mort.
Ho fa amb una clau irònica, però ho fa també amb una clau no tant de dolor, potser, però sí de constatació de que ja tenim una edat.
Els premis s'entreguen aquesta tarda a la Seu Vella.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el clàssic de la Lliga Femenina de Futbol i amb el Gran Premi Catalunya de MotoGP.
Sí, tot ho viurem aquí a Catalunya Ràdio. Demà al Madrid-Barça amb la TDG i tot el cap de setmana al Mundial de Motociclisme amb l'Univers MotoGP.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Juga el clàssic de la Lliga F, el Real Madrid-Barça, és el primer clàssic amb Pere Romeu a la banqueta. És el partit per comprovar si el Madrid pot fer ombra al Barça, si aquest any han escurçat diferències amb les blaugranes. I un clàssic sempre és un partit molt atractiu i les blaugranes arriben, a més, amb una bona dinàmica i amb una jugadora que es troba en un moment especialment dolç. Aquesta jugadora és Clàudia Pina i ha parlat amb ella el nostre company, en Pau Ros.
Bé, estem amb Clàudia Pina. Bona tarda, Clàudia. El primer que volia preguntar-te és quina incidència ha tingut Pere Romeu des de que ha arribat?
Bueno, al final és un entrenador que va molt, molt al detall i crec que tot això es nota. Cada dia ens intenta exigir al màxim, ens fa millors jugadores a tots els entrenaments i si en un partit no va tan bé com imaginem des d'un inici, a la mitja part ens donen consignes sempre per millorar-ho i crec que s'està notant.
L'altre dia, golejada davant el Sant Polten amb gol a l'estil Cruyff, explica'ns una miqueta com va anar aquella jugada.
Bueno, li dona Aitana a Vicky la posa al segon pal, jo entro i li penso en donar-li amb el cap, però bueno, sabia que amb el cap no és el meu, així que vaig posar el peu i va entrar d'aquesta manera i res, molt contenta.
El Madrid ve de golejar 7-0, de la mateixa manera que ho va fer vosaltres. Com el veus aquesta temporada? Veus que s'apropen al vostre nivell?
Bueno, cada any crec que tenen millor equip. Aquest any han fet grans fitxatges i crec que serà un partit complicat, bonic i diferent, com sempre són els clàssics, que cada cop el Madrid té millor equip i crec que han començat la temporada molt bé i és difícil ficar-los gols. A la Lliga crec que porten 3 gols només en contra, si no m'equivoco, així que crec que serà complicat perquè ja estan bé arribant en un bon moment.
L'equip ja ha agafat velocitat de creuer, agafant una miqueta la dinàmica de la temporada passada. Hi ha hagut un punt d'inflexió des de la derrota contra el City?
Bueno, al final, sempre que perdem ho analitzem molt, li donem moltes voltes, l'equip també intenta O sigui, pujar d'això, aprenem dels errors i bueno, crec que també és important en el moment que ha arribat la derrota de la temporada per millorar-ho i ser millors.
Doncs aquest Madrid-Barça juga demà a les 8 i des de mitja hora abans, ja ho sabeu, podreu seguir la prèvia també d'aquest clàssic de la Lliga F a la TDG. I l'altre esdeveniment destacat d'aquest cap de setmana és a casa nostra, és el circuit de Barcelona-Catalunya, que acull el gran premi de motociclisme que ha de decidir el campió. S'esperen un màxim de 50.000 aficionats en una cursa, Damià Aguilar. A més, ja ho estem dient, ja ho hem explicat aquests dies, amb vocació molt solidària.
Sí, molt solidària. Aviam, la notícia ara mateix sobre aquesta solidaritat és que ja ha començat segurament la que és la subhasta més important d'aquest gran premi, una subhasta online. Podeu anar a buscar el link a la pàgina oficial de MotoGP, allà us derivaran. Una subhasta que durarà fins al 6 de desembre, una subhasta que té com a plat fort la Moto3, amb què Maverick Viñales va ser campió del món el 2013. És una moto que, com a mínim, reclamen per aquesta moto 40.000 euros. Tenim una granota d'Àlex Cribiller, quan va ser campió el 1999, per la qual, com a mínim, hauríeu de pagar 1.500 euros, o un quadre de Marc Márquez, pel qual, com a mínim, hauríeu de pagar 2.000 euros. A banda d'això, hi ha dues subhastes presencials. Les tindrem aquí mateix al circuit. La primera, aquesta tarda a les 4, i podeu imaginar que hi ha cascos, granotes, guants, botes, etc., de pilots i moltes altres coses. I una altra que serà demà dissabte a les 4 de la tarda. A banda d'això, doncs, hi ha la fila 0, tot vehiculat a través de CaixaBank i la Creu Roja. Penseu també, per exemple, que l'equip Spark, que és un equip molt implicat en tota aquesta història, perquè és un equip del País Valencià, pel seu compte ja han recaptat 200.000 euros que repartiran només en famílies vulnerables del Gemesí, perquè al Gemesí hi ha la seu de l'equip Espart, i en aquests 200.000 euros hi han posat calés els dos homes que lluitaran aquest cap de setmana per ser campions del món, Jorge Martín i Peco Bagnaia.
Sí, perquè a banda d'aquest vessant solidari, evidentment és un gran premi també important, perquè es decideix ara, com deia el Damià, al Mundial. L'activitat ja ha començat al circuit, ho estem sentint de fons. Quins són els resultats ara més destacats fins ara, Damià?
Mira, els més destacats et podria dir que són una mena de poltergeist, perquè veure una onda en la primera posició, en el primer entrenament d'aquest gran premi, és molt estrany, estan Nakagami, però segur que hi ha alguna raó de pes, com ara que hagi pogut posar un pneumàtic tou que els altres no han posat. L'important és que hi ha hagut caigudes, una de les quals, la del campió del món, Peco Bagnaia, assajant una sortida, però que està bé, tot i que no és la millor manera de començar el cap de setmana quan estàs jugant al Mundial, i que d'aquí a menys de 15 minuts tindrem ja la sessió que importa dels divendres, la que envia pilots directament a la Q2 o pilots a la repesca.
I el cap de setmana també estarem pendents de les jornades internacionals de les seleccions masculines de futbol. De fet, avui mateix ja juga la selecció espanyola amb un Pau Cubarsí que finalment ha entrat a la concentració. Vaja, ha anat concentrat amb la selecció espanyola, però Ramon Salmurri, Cubarsí jugarà?
No jugarà, perquè es fa una mica estrany. Cubarsí ha entrat a la concentració, però no ha entrat a la llista de convocats. De fet, és que Luis de la Fuente va dir en la prèvia que Cubarsí no venia a aquesta concentració perquè tenia aquest trau a la cara i necessitava repòs. Després hi va haver la baixa de Pau Torres i al final Luis de la Fuente es va decidir a tornar-lo a convocar. Però de cara al partit d'avui no tindrà presència perquè no està a l'alineació oficial del combinat espanyol. El que s'especula és que Cubarsí pugui tenir minuts en el segon partit, el que jugaran dilluns a Tenerife contra Suïssa. Ahir, Luis de la Fuente, la roda premsa prèvia del partit, es justificava d'aquesta manera.
Tenia ja idea clara con Pau. Pau fue, era la primera alternativa que teníamos, la primera idea. Tuvo ese inconveniente que tuvo el golpe en la cara, pero al ver el rendimiento que ofreció el domingo contra la Real en su club, pues ya nos sacó de la duda de que estaba en perfectas condiciones para estar con nosotros.
I per cert, Laia, queda clar que Íñigo Martínez ni és ni se l'espera, perquè ahir, en les explicacions de Luis de la Fuente, va deixar ben palès la idea de no comptar amb el central titular del Barça.
Doncs un blaugrana menys que anirà amb la selecció espanyola. Avui, però, a banda d'aquest Dinamarca-Espanya, es jugaran més partits de la Lliga de les Nacions, en què diverses seleccions poden aconseguir matemàticament ja la classificació per als quarts de final, a Udal Serra.
I una d'aquestes és Portugal, entrenada pel català Robert Martínez, que aquest vespre rep Polònia sense el blaugrana Lewandowski. Els de Robert Martínez en tenen prou amb un empat per classificar-se, però si guanyen aconseguiran gairebé segur també acabar primers de grup. En el mateix grup també pot aconseguir avui la classificació pels quarts Croàcia, si guanya el camp d'Escòcia. De moment ja estan classificades Alemanya, Espanya, Itàlia, que ahir va guanyar per 0-1 a Bèlgica, i França, tot i empatar a 0 amb Israel. I demà ho pot assolir també els Països Baixos amb el blaugrana Frenkie de Jong, si guanyen Hongria. Mentrestant, el grup sud-americà de classificació pel Mundial del 2026, Venezuela i el Brasil, han empatat aquesta matinada a un gol. L'únic gol dels brasilers l'ha fet el jugador del Barça, Rafinha, que ha estat titular i ha jugat els 90 minuts.
Doncs precisament d'aquest Venezuela-Brasil arriba un altre mal de cap al Girona, perquè Eduard Solà és en aquest partit on s'ha lesionat un altre jugador.
El Girona esperava aquesta aturada per recuperar jugadors i segur que en recuperarà algun, però ahir a la nit va veure com Yangel Herrera demanava el canvi en el Venezuela-Brasil. Yangel es va retirar al minut 15 posant-se la samarreta a la cara, preocupat i amb signes evidents d'haver-se lesionat a la cama dreta. Des de Venezuela diuen que està pendent de proves mèdiques, però tot apunta a una lesió muscular que no seria molt greu. Venezuela té el segon partit, la matinada de dimarts i dimecres, però el qual Yangel Herrera ja està descartat. El Girona esperen que l'alliberin i pugui tornar abans d'hora. El pròxim partit del Girona, recordem que és de demà en 8 a Montilivi contra l'Espanyol. En canvi, l'altre internacional que va jugar ahir, Miovski, va completar els 90 minuts a la victòria de Macedònia contra Letònia.
Ahir a la tarda l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, va passar pel tot costa. Va analitzar la situació de l'equip, va parlar del futur immediat i fins i tot va llançar algun missatge cap al vestidor, Sergi Andreu.
Sí, el tècnic blanc i blau demana un plus als seus jugadors per revertir la tendència dels últims partits. Si els jugadors no milloren el rendiment, serà difícil mantenir la categoria.
Igual que nosaltres des del Costen tenim aquest punt d'autoexigència, els jugadors també l'han de tenir i són jugadors que també han de donar un pas endavant. Hem de pujar el nivell tots. Al final, si volem estar primera l'any que ve, has de pujar el nivell, però tots. La categoria és molt exigent, si no, no ens costarà aguantar-la, està clar.
Manolo González no té gens en ment el mercat d'hivern. Ara mateix no se'l planteja, en diu. Només li interessa millorar el que l'equip no fa bé, especialment l'aspecte defensiu. Per cert, no va passar per alt el tema de moda, el fora de joc semiautomàtic, amb una referència clara al Barça.
Després entres a valorar si per un centímetre has d'anul·lar un gol o no, per dir alguna cosa. Però bueno, és així, s'ha d'acceptar així. El que no val és dir, quan em favoreix, estar content i quan em ve en contra, queixar-me. Això és el que no té cap sentit. El que a mi el que em fastigueix una mica més, li passa a l'Espanyol i no passa absolutament res, i li passa al Barça a Noeta i semblarà que s'acabi el món.
Per cert, encara en clau blanc i blava, Jofre Carreras, renovat fins al 2029.
Fem una pausa i quan tornem? Us presentarem el nou propietari del Sant Andreu, del club de futbol que, com esteu sentint, és japonès.
Catalunya migdia. Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els set magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Arriba la primera semifinal a Zenit.
Aquí estarem els boomers.
Quatre artistes boomers i quatre de la generació Z lluitaran per passar a la final.
Generació Z.
Només en pot quedar un de cada generació.
Benvinguts a Zenit!
Zenit, tocarem el cel. Aquesta nit, en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig, gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs el que us dèiem, el Sant Andreu, un històric del futbol català, té nou propietari i és japonesa. I per sorpresa, el club va anunciar la venda. Francesc Ripoll.
I el nou propietari del club és Taito Suzuki, president de Taika, una empresa japonesa que ja era el patrocinador principal del Sant Andreu. Suzuki pretén implicar-se mitjançant una inversió econòmica que permeti professionalitzar i fer créixer el club quadribarrat. I, per què no, que vagi pujant de categoria.
Volem arribar a categories professionals. Qui estima el Sant Andreu vol que això vagi bé i que això passi. Treballarem el procés, però no podem dir ni quan ni com passarà.
Manuel Camino, fins ara president del Consell d'Administració, continuarà com a segon màxim accionista i com a president institucional del club. A la roda de premsa d'ahir va confessar que durant molts anys ha invertit diners del seu patrimoni personal per mantenir el Sant Andreu, però que ara era el moment d'obrir una nova etapa. També va confirmar que es mantindrà tota l'estructura i també la identitat del club.
El senyor Taito Suzuki apuesta por mantener la estructura ejecutiva actual. Yo seguiré como presidente del club y el señor Suzuki será el propietario del club y el presidente del Consejo de Administración.
Camino, que ha estat president del Sant Andreu durant 13 anys.
I a més, aquest important anunci ha arribat només 3 dies abans del derbi contra l'Europa. I entrem al bàsquet. El Barça, després de situar-se líder de l'Eurolliga, Belgrat, avui rep a casa el París. L'objectiu, Ernest Macià, seguir al capdavant.
Doncs sí, i a més un altre objectiu, que és que a la jornada 9 el Barça deixi ja el Madrid a 4 victòries. Per què? Perquè ahir el Madrid va tornar a perdre, és a dir que de mica en mica es va eixamplant aquesta diferència, tenint en compte que a més el Madrid ve d'aquí a 15 dies al Palau. El partit d'avui és contra un equip que ho està fent molt bé, realment ningú esperava el París, un equip que acaba de pujar d'Eurocup, que és la segona una competició europea, doncs veure'l a una victòria del líder, el Barça, i ara sentirem l'ahir a Joan Peñarroya, que parla d'un equip que està en ratxa, que juga un bàsquet diferent, que ve de guanyar els 5 últims partits i que els que ha perdut els ha perdut per pocs punts.
Venen amb molt bona dinàmica, amb moltes victòries i, bueno, un rival difícil que, bueno, que estan en un moment de forma prou important com perquè nosaltres demà tinguem que donar la nostra millor versió.
Ahir es van sentir xiulets a Madrid, al Withing Center, perquè el Madrid va batre un rècord baix de notació de 3 anys. Només va anotar 64 punts amb l'EFES. El Barça-París d'avui el farem amb la Lloberes, com sempre, a partir d'un quart de nou per la web i l'app de Catalunya Ràdio en el canal ocasional.
I en tenis taula, aquest cap de setmana es disputa la Champions masculina amb la Noli Borges Ball com a únic equip de l'estat que hi participa, Isaac Vilalta.
Doncs sí, aquest matí ha començat la fase de grups i l'equip burgenc ha caigut de forma clara 3-0 contra el Montpellier, el gran favorit per acabar líder del grup. Passen ronda els dos primers i, per tant, ara el Borges es jugarà la classificació contra l'Ostrov de la República Txeca i el Rosanba d'Eslovàquia, en partits que jugaran demà i demà passat. El Borges afronta la Champions amb un ple de jugadors catalans i amb la baixa d'una peça clau com és Joan Massip. En parla el tècnic, Josep Lluís Andrade.
Anem amb el Marc Duran, amb el Norbert i amb el Cesc Carrera, que el Joan s'havia compromès amb un altre equip a jugar a la competició europea. Per nosaltres també és important anar-li donant oportunitats al Cesc, no?, que és un jugador del segon equip, que està entre els millors jugadors d'Espanya de menors de 19 anys.
Tota aquesta fase es disputa a Polònia.
I a l'Eurocup femenina, aquest cap de setmana, el Miro Reus Ganxet, que s'estrena a Europa, de fet ara, les 4 contra el Fibreny polonès, dissabte i diumenge, 2 partits més, i a la competició masculina el Cerc l'Escala juga demà 2 partits també a la primera ronda. I com cada divendres un redactor tria una cita esportiva del cap de setmana, Ramon Salmurri, quina és la teva per aquest?
Doncs la meva recomanació és per un partit d'handbol de la primera estatal. I direu, Salmo, estàs boig. Però és que estem parlant d'un Bordils Sarrià de Ter. Un partit especial, un partit amb molt més en joc que els dos punts. De fet, tots dos equips ara mateix estan a la mitja taula de la classificació, però és que això és el de menys, perquè el que hi ha en joc realment és l'orgull de poble, és l'orgull de tota aquella gent que forma part dels clubs i que es coneixen perfectament, perquè poden jugar familiars els uns contra els altres, amics de tota la vida els uns contra els altres, però sempre amb aquesta rivalitat per endavant que deixa, entre altres coses, molta tensió a la pista. Ara repassava i dels últims anys, crec que només en una ocasió dels últims 30 anys, el marcador ha estat més o menys ampli. Estic parlant d'una diferència de 5 gols. I, a més, deixa imatges de la graderia d'un pavelló ple, d'un ambient maco, d'un ambient especial i de moltes coses en joc que van molt més enllà del que pugui dir la pista. En qualsevol cas, el blanquivert, dissabte, a 7:45 del vespre, Bordils, aquest Bordils Sarrià de Ter, un partit que jo recomanaria a tots aquells, els que us agradi l'handbol, però els que us agradi l'esport, que si podeu, us hi acosteu perquè el gaudireu.
I anem acabant parlant de tennis. Les finals d'ATP que es fan a Turí avui han de quedar definides les semifinals, Pau Mora.
Sí, ara mateix tenim en joc un Alcaraz Zverev, que guanya l'alemany 5 jocs a 4 al primer set, i a 9:15 tindrem un Andrei Rublev Casper Ruud, que tancarà la fase de grups. Els resultats dels dos partits seran claus per definir les semifinals, on ja esperen Jannik Sinner i Taylor Fritz. A la Billie Jean King Cup tenim dues catalanes dins l'equip espanyol, són Marina Bassols i Paula Badosa. Aquesta segona està jugant contra Swiatek en un partit que acaba de començar 3-2.
Fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.